dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
Tres minuts i mig que passen de dos quarts de quatre de la tarda i avui encetem nova secció en aquest programa i ho fem obrint el capó. Què volem dir amb obrir el capó de la nostra caravana? Doncs que volem parlar una mica de ciència. I avui obrim el capó de la nostra caravana per investigar per què la crisi climàtica provoca, atenció, que el 99% de les tortugues, el 99%, és a dir, gairebé totes, neixen femella. La nostra convidada avui, coincidència o no, ahir tornava de les Illes Galápagos, on va estar fent una expedició científica. En aquesta expedició, en parlarem ara amb ella, va estar treballant amb el Centre Darwin, un centre que es dedica a la investigació, cura i criança de les tortugues i iguanes, i va poder veure de primera mà com intentaven solucionar aquest problema, que, segons els experts, ja estaven estudiant des del 2015. Segons els estudis, en la majoria d'espècies, el sexe ve determinat en el moment de la fecundació, però les tortugues marines depèn de la temperatura del lloc on es ponen els ous. De seguida ens ho explica ella, Maria dels Àngels Calvo, catedràtica de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres.
No, al contrari, un gust estar aquí.
Deia que tot just acabes d'arribar de les Illes Galápagos,
Tot just, tot just. Va ser molta casualitat, perquè el dia 30 vaig rebre un WhatsApp, era l'única cosa amb la que es podíem comunicar. Uh-huh. Estàvem allà al mig de l'Atlàntic i rebo un missatge dient ens agradaria parlar amb tu el dia 7 sobre tortugues. I jo dic, i això? D'on t'ha sortit ara?
De Ràdio Estel. No,
Ràdio Estel, estupendo, no? Però la casualitat, no? Bueno, quan jo anava a les monges deien que la casualitat no existe, que és la providència divina.
Doncs
i
deu
anar
per
aquí la cosa.
Ja ho tenim, ja ho tenim. Pels que no ho coneguem tot allò, ho haguem vist per documentals i ens fascina, però no hi hem anat mai, evidentment.
Sí.
Com són les Galápagos?
Mira, les Galápagos són un conjunt d'illes que, a més, tenen una entitat fins i tot totalment diferenciada de la resta de lo que és Equador, no? Que és la seva terra ferma, per dir-ho així. Fins al punt, com a curiositat, és que ara em vinc molt, molt empapada de tot aquest tema, Empapada literal, perquè em vaig mullar tot lo mullable, sí. Doncs resulta que, clar, ells, per exemple, els propis equatorians, si volen anar a viure a les Galápagos, només hi poden estar-hi 3 mesos. Sí, curiosíssim. Llavors, sí, per quedar-se'n allà tenen que tenir un permís, uh-huh. I, per exemple, fins i tot va haver una persona...
Mena de visat, per
sí, com si fos un visat, però sí, és que no deixa de ser. És com si ens n'anéssim doncs, d'aquí a, jo què sé, a Sant Cugat, per dir-ho així, uh-huh. No? No, la distància és molt més gran, però... I aleshores hi ha un conjunt d'illes, la majoria d'elles no habitades, n'hi ha una que és la més gran, que és la que té una mica més de població, la que té també doncs, tots els temes de turisme més ben resolts, i després n'hi ha un parell més que tenen zones habitades, però la majoria són totalment, no diria en verges perquè l'home hi ha entrat, però sí que d'alguna forma, fins i tot algunes d'elles ni tan sols, o sigui, tens rutes per poder anar, no, sempre has d'anar amb guia, mai pots anar pel teu compte, i hi ha tota una sèrie de mesures realment complexes, i com cometis alguna cosa fora de lo normal, pots acabar amb una multa impressionant i que t'expulsin, de les Galápagos.
És protecció natural, tot allò?
Sí, tot és protecció natural.
Sí,
Sí. Fins a l'extrem, que va ser una cosa que a mi em va costar d'aprendre el primer dia, quan vaig... Ahir ja ho entenia més, però per exemple, ells deixen que els animals visquin la seva vida. Per tant, si n'hi ha algun que per sistemes naturals, doncs, potser ha caigut a l'aigua i es podria ofegar, no es fa res. No? Que això per nosaltres Ostres. És impressionant. O sigui, és Ostres. La vida tal com té que desenvolupar-se, perquè ells entenen que si no ha pogut salvar-se és perquè realment doncs, no té aquesta capacitat. Ara, la cosa amb la que estem treballant una mica, i ara si voleu us explico el motiu de la nostra expedició, doncs va ser perquè és realment el fet de que quan hi ha la intervenció humana, la culpable de que hi hagi el problema, per exemple, plàstics, d'acord? Sí. Aquí sí que poden fer alguna cosa, i tens de tot, fins i tot hi ha l'obligació de fer-ho. És a dir, si un animal es troba allò encerclat pels plàstics, poden acudir i ho han de fer-ho a poder-lo salvar. Però és perquè allò de manera natural no hagués passat. Sense l'efecte antropogènic allò no hagués passat, no? Llavors, en aquest sentit, sí, no?
Abans de preguntar-te precisament per això, per la teva expedició, fins allà, etcètera, sí que és veritat que és molt conegut que allà hi treballen molts investigadors,
molts.
Que el Centre Darwin hi és allà, etcètera, etcètera. per què aquesta importància científica de les Galápagos?
A veure, jo penso que, per lo que he pogut veure, ahir els hi deia realment, no només Galápagos, sinó fins i tot Equador en general, i Perú també, per dir-ne dos, perquè podríem agafar més exemples, de l'Amazonia, etcètera, no?, que està integrada amb aquestes diferents parts, el que tenen és una... Jo diria que hauríem de considerar-lo com el laboratori natural. Uh-huh. És a dir, allà tenen tots els climes, tenen tota una quantitat de temes, que realment, si poséssim molt punt de mira en allà, les explicacions que podríem treure i de lo que podríem després derivar-ne seria molt important. Vull dir que és importantíssim mantenir les Galápagos com estan, igual com l'Amazonia, amb tota la problemàtica que té, no? Però no només, i em permetreu que ho digui tal com ho penso, no només pel que representa salvar les Galápagos, sinó perquè poden donar-nos exemple de lo que hauríem de fer en la resta de llocs, no? És una mica de la meva conclusió.
Ara sí que et pregunto...
Sí? Què vam anar a fer-hi?
Exacte. Que hi va... La Maria dels Àngels Calvo, què hi fa a les Galápagos un dia?
Mira, la Maria dels Àngels Calvo és vicepresidenta de la Real Acadèmia Europea de Doctors. La Real Acadèmia Europea de Doctors, doncs, és una entitat que és totalment, vull dir, que és molt, diríem, té tota mena de doctors de totes les ciències, no? Aleshores, durant els darrers anys, abans de la pandèmia, havíem anat organitzant diferents creuers de tipus científic. Un any ens vam anar al nord d'Europa, l'altre pel Mediterrani, però sempre amb sessions científiques, d'acord? I després ens va fer la il·lusió, perquè ens va semblar molt important, doncs, que poguéssim fer aquesta visita a les Galápagos amb la idea d'escriure, doncs, redactar realment un manifest que està escrit i que el veureu perquè es publicarà, un manifest en el que es doni una sèrie de pinzellades importants sobre les Galápagos i després es reclami l'ajut internacional per evitar la presència d'algú que a ells els preocupa molt i que ens hauria de preocupar a tots, com són els plàstics, els microplàstics, etc. A banda, el tema d'aigües, tractament d'aigües i tot això. Doncs, la pandèmia es va fer que durant 3 anys no hi poguéssim anar-hi, però ja ho teníem tot preparat. Wow. Doncs ens van guardar, d'alguna manera hem estat en l'Endea Bordós, 90 persones, tots científics, fins i tot ens acompanyaven 4 premis Nobel, i aleshores vam anar allà, vam tenir reunions a Quito, a la Universitat de San Francisco, vam anar a lo que és, doncs, les Galápagos pròpiament, o sigui, en el barco, en el vaixell, vam tenir sessions científiques constants, hi havia també artistes, és a dir, va ser una mica representació, un gran percentatge de gent de l'acadèmia, però ens vam rodejar també, doncs, de tota mena, d'escriptors, d'escultors, de pintors, de fotògrafs, vull dir, ens ha acompanyat molta gent de tota Catalunya, de tota Espanya, de Canàries, per exemple, també n'hi havia, i de fora, doncs, com us dic, 4 premis Nobel. Uh-huh. Llavors, el que s'ha fet ha sigut visitar totes les illes, entrar ben bé amb la problemàtica, donar-nos en compte de lo preparadíssims que estan els naturalistes, és fantàstic, a més són persones entusiastes de la seva feina i, per tant, t'ho transmeten d'una manera increïble, i, doncs, el dia 5, a la Universitat de San Francisco, però que és una universitat privada, que està a Quito, doncs es va fer la lectura del manifest, que el farem públic i que demanem a ser possible que es recolzi, si un hi està conforme. A més, Huawei també ens ha ajudat amb l'expedició i intentarà que hi hagi la signatura de 10.000 firmes per part de joves. Tot això, la idea és presentar-ho a nivell, doncs, de totes les entitats possibles i probables, no? Hem demanat cita al Parlament Europeu, anirem a veure una mica perquè a veure si entre tots aconseguim millorar aquesta situació, o almenys aturar-la parcialment.
De seguida, parlant de les Galápagos, evidentment parlem de tortugues.
Exacte,
jo dic, perquè,
si no, malament.
Clar, és que a nosaltres ens cridava molt l'atenció preparant aquesta primera setmana de programa, aquest titular que us llegia a l'inici, que la crisi climàtica hauria provocat que el 99% de les tortugues que neixen femella.
Exacte.
De seguida et pregunto el perquè de tot plegat. Sí, abans, però, jo crec curiós i crec necessari preguntar-ho, perquè moltes vegades, de fet ho fèiem, el dilluns en aquest programa parlàvem de canvi climàtic, i quan parlem de canvi climàtic parlem de com ens afecta a nosaltres. Som una mica egocentristes amb tot plegat, Però com afecta el canvi climàtic als animals?
Moltíssim. Igual que nosaltres o més. Un exemple, i a més no només els animals, també les plantes. Només cal que hi hagi un canvi de temperatura perquè, per exemple, a nivell de lo que són... En les aus és un fet evident. No saben quan han de migrar. perquè la temperatura no els acompanya i no saben realment què passa, no? Doncs això fa que comencin anidacions en lloc no les han de fer, amb tota aquesta problemàtica. El cas de les tortugues l'expliquem una mica després. Sí. Però és que també jo us diria, a nivell de plantes estem igual. Floreixen els tarongers o floreixen els ametllers i després cau una gelada i aquí paz i allà glòria, vull dir que s'ha acabat el tema, no? Jo per això, actualment, a part de canvi climàtic, és una realitat, a mi m'agrada més dir-li crisi climàtica.
Crisi climàtica, per mi, emergència
sí,
climàtica.
Sí, emergència i crisi climàtica, perquè realment un canvi el anem tenint constantment. I de fet, per exemple, allà a Galapagos ens ho deien, ells tenen les estacions que tenen, però és que ara ja ni aquestes tenen, vull dir, ja no se sabe, no? A més, clar, ells tenen una variabilitat. A Galapagos és molt diferent que a nivell de la península d'Equador,
no? Quin clima és el d'allà?
Ells allà estan entre 20 i 21 graus de manera constant. No es nota la humitat que es nota aquí, potser perquè estàs tot el dia dintre l'aigua, com aquell que diu. Clar, perquè nosaltres el vaixell no ens arribava fins a la costa, llavors cada vegada que ens havíem de moure de matí i tarda...
Has de tocar l'aigua.
Anàvem amb Zodiac, però bueno, la Zodiac a vegades en aquelles mars va que acabaves banyat, dutxat, una cosa extraordinària, no? Però bueno, molt interessant, i tot el que hem vist ha sigut fantàstic, no?
I ara sí, ja et començo a preguntar per tot el tema de les tortugues. Quan parlem d'animals, sovint hi ha aquella... No sé si llegenda, i ja que tu ja entens molt d'animals i n'ets expert en tot plegat, m'ho respondràs, diem que si morissin les abelles s'acaba el món. Això sempre es diu.
Sempre s'ha dit.
Deixa'm preguntar-te el per què o quina és la importància en el món de la tortuga.
Clar, la tortuga, igual que qualsevol animal, té el seu hàbitat i la seva funció, perquè, clar, les tortugues tenen... A veure, és tot un conjunt, no?, de lo que seria l'ecologia, el sistema... Serveixen, o sigui, fins i tot són depredades i serveixen d'aliment, també, per un tipus determinat, no?, d'ocells, en aquest cas, bàsicament, que, a més, és tot una història veure realment el sistema, no? Però també, després, quan elles mateixes tenen la capacitat d'alimentar-se... Estem parlant d'aquàtiques, en les terrestres tindríem un altre... Però vindria a ser una mica el mateix, no? Perquè la seva alimentació doncs fa que hi hagi una neteja constant de fons marins, etc. El que passa que al mateix temps, clar, segons la zona en què s'alimenten, que ho faran, evidentment són herbívores aquestes, doncs evidentment el que faran serà anar netejant, però com en allà hi hagi plàstics i històries, doncs aquest és una mica el gran problema, no?
Netejant més del que han de netejar, diguem-ne.
Exacte, o sigui, que a més a més, hi ha una cosa molt important que també aprens quan estàs allà, encara que te la llegeixis en molts llocs, no? El problema és que nosaltres diem, utilitzem plàstics microdegradables, no sé què, no sé quant. O sigui, resulta que aquesta degradació triga anys a fer-se. I a sobre que es degradi, només vol dir que es descomposa. D'acord? Per tant, què vol dir? Que passes a tenir molècules molt més petites, per això avui dia parlem de microplàstics, de nanoplàstics, que són els que acaben arribant finalment a la nostra sang, fins i tot, que no és una broma. Hi ha estudis fets on s'ha detectat presència de microplàstics a la sang humana.
No, hi ha estudis que diuen que de no sé quan consumim gairebé una targeta de crèdit.
Com aquell que diu. Aleshores, clar, realment, bueno, hi ha molts números d'aquelles coses comparatives que podries dir molt curioses, que d'aquí al 2050 hi hauran més plàstics que peixos, bueno, tot el que vulgueu, no? Clar, llavors, ells d'alguna manera, clar, amb la seva alimentació col·laboren al benefici a l'ecologia, i això també realment és important. I una cosa curiosa lligada amb això, per exemple, clar, les tortugues i molts de, bueno, les propis, tot el que siguin herbívors, no? Allà mengen el que troben a l'abast, les que són aquàtiques en l'aigua i les altres a la terra. Doncs es va haver-hi una introducció de cabres que s'han hagut d'eliminar, perquè si no erradicaven les cabres, no tenien menjar per les iguanes terrestres, per exemple.
Wow.
Bueno, hi ha moltes històries amb això molt interessants.
Deien que tota aquesta emergència climàtica provoca que el 99% de les tortugues neixen femelles. Per què?
Per què? Doncs perquè a nivell de les espècies animals, no, la diferenciació a nivell de sexe es fa a nivell d'embrió. Però en el cas de la tortuga d'aigua, doncs, el que necessita és una temperatura... L'ou, segons les condicions en les que està l'ou incubant-se a la terra i en aquest cas a la sorra, és el que permet doncs, que els sistemes de diferenciació evolucionin cap a femella o evolucionin cap a mascle. Llavors, esclar, hi ha uns marges de temperatura en els que realment poden haver-hi fins i tot un 50 i 50, que seria l'ideal, però quan les temperatures pugen més, aleshores el que tens són més mascles perquè les femelles aguanten més temperatures altes, no? Crec que no pas els mascles.
Si jo et pregunto una solució tot plegat, em diràs, clar, revertir la crisi climàtica, però hi ha alguna solució particular per les tortugues, malgrat la crisi climàtica?
A veure, elles mateixes estan buscant una solució. Aquest dematí li explicaven a l'Andreu. Dic, elles mateixes, bueno, els animals són molt intel·ligents i ens ensenyen moltes coses, no? Clar, per exemple, parlant a Galàpagos, però, bueno, això podíem, tortugues en tenim a Calafell, jo per anar a jugar a Calafell i l'any passat hi havia allà
sí,
la sortida de les petites,
les càmeres
no?
De TV, sempre ho podem veure per TV3...
Exacte, no? Sí, exacte, sí. Bueno. Doncs, aleshores, les tortugues que hem fet, a nivell de Galàpagos tens la part de sorra, a la zona on tenien més, i aleshores hi ha una part que hi ha com unes dunes, i allà a les dunes hi ha part de vegetació. Què han fet les tortugues? On van anidar ara? Pugen la muntanya. Amb la qual cosa tenen ombra, perquè les pròpies plantes hi donen ombra i aconsegueixen una temperatura de sorra molt més adequada. Aleshores, què fan al centre Darwin? Doncs al centre Darwin el que fan doncs, és incubar els ous de tortuga a temperatures que permetin estar en una situació que no et serà el 50-50, però sí que t'apropa molt més. Perquè és que si no arribaria un punt en el que tindríem pèrdua d'espècies i aquestes espècies, si les hibrides, després no tindràs fèrtils. No? És el mateix que ens passa a nivell de la, no, dels animals.
Clar. Estem parlant de que si això no reverteix, s'acaba l'espècie.
Clar,
eh?
Perquè si només tens femelles, no es reprodueixen.
S'acaba l'espècie, a més, recordem que les si no erro,
sí,
i ara...
Sí, no digues.
Les tortugues que viuen a les Galàpagos, viuen a les Galàpagos i prou.
Aquestes són, sí, a més són no totes estan a totes les illes, eh? Vull dir que, perquè estan molt ben delimitades, perquè, clar, van pel mar, però perquè tu t'hi banyes amb elles, eh? Vull dir que això és una altra de les experiències increïbles, no? Però vull dir que realment és important això també tenir-ho present, no?
Què hem de fer per aconseguir que hi hagi una major varietat de gènere en aquesta espècie de tortuga?
O sigui, en les tortugues en general, no? Perquè quan parlem de gènere, ja quan tu parles de diferents gèneres, ja estàs parlant de varietats diferents,
sí.
No? Vull dir, el gènere... Dintre de les tortugues hi ha diferents gèneres, però sobretot hi ha diferents espècies, diferents tipus d'individus. Hi ha una tortuga que està...
Explica'm-ho això,
sí, t'ho explico. És a dir, quan nosaltres parlem... Tortugues.
Sí.
Bueno, les tortugues poden tenir tots els animals. Nosaltres som homo sapiens,
vale?
Però llavors, si ens n'anéssim, per exemple, els vegetals passa igual, no? Tens la primera part del nom, és el que significa el gènere com a tal, i la segona l'espècie. Llavors tu el que vas tenint és petites o grans modificacions genètiques que permeten que tinguis doncs, no només una tortuga amb un nom de... que la primera part serà sempre igual i la segona podrà anar variant. No?
Com això passa, entenc, a totes les espècies.
A totes les espècies i animals i vegetals. Això és el que l'INEO va establir com a classificació taxonòmica, d'acord? Però clar, llavors, per tenir major varietat... No, Luca, la major varietat... A veure, una major varietat d'espècies o es donarà de forma natural o la pots aconseguir per canvis genètics, a lo millor que siguin perpètuos i que facin que una espècie sigui diferent de l'altra. Però sempre serien, aleshores, com varietats de la mare. Saps què vull dir?
Val.
És a dir, una mica com el que ens ha passat amb el coronavirus, no? Vull dir que tenim diferents coronavirus, però que, o sigui, el SARS-CoV-2, però tens diferències amb si són a l'Omicron o no sé què. No és exactament el mateix, però vindria a anar la cosa una mica per aquí. Ara, lo important és mantenir a cada... Ara parlo de Galàpagos. A cada lloc les seves espècies de tortugues que es mantinguin, que hi hagi quantitat suficient com perquè es puguin replicar i que puguis tenir nova producció, saps? Doncs clar, són tan intel·ligents, per dir-ho així, que si eclosionen els ous en un moment determinat, que és quan els hi permet, no? I aleshores l'ou de tortuga és molt curiós perquè és tou, és totalment... Quan ha eclosionat et queda com una cosa... En vam trobar, els teníem a la mà, una cosa sumament curiosa.
Perdona, has vist néixer una tortuga?
No, perquè no hi vam anar-hi en època. Però si, per exemple, a més, neixen a la nit, no? Però si alguna vegada hi ha algunes que es despisten, per dir-ho així, i eclosionen de dia, aquestes són, bueno, això és presa segura, no? Els seus depredadors van darrere. I què et diuen la gent d'allà? Diuen, clar, és que tampoc haguessin sigut prou. Si no ens han estat capaces de regular el seu rellotge, per dir-ho així, per sortir a l'hora que han de sortir, pues vol dir que no són capaces de poder persistir a la vida i, bueno, serveixen d'aliment a qui podrà servir per un altre cantó, per un altre tipus d'efecte.
Intel·ligent és la naturalesa, ara ens
molt,
ho deies.
Molt.
Totalment.
A més, no malgasten les coses, no malgasten el temps amb les coses. Vull dir, van a feina feta, a feina important, no?
Ara ens explicaves una mica, quan eclosiona l'ou, etcètera, etcètera, què fa una tortuga quan neix?
surt el qual. És la tortuga petiteta que veus en les pel·lícules fins i tot, i se'n va directe cap al mar.
Sí, eh?
Sí. Ella va directe cap al mar, i a més, fins i tot les mares, quan es passen moltes hores en l'aigua, i com quan es cansen, és molt divertit, perquè això s'ho van veure, quan es cansen surten del mar i se'n van cap a la zona on anidaran, com si diguéssim. Però a vegades vam veure el camí que fan és molt marcat, perquè es van movent d'aquella manera, que van marcant cantó i cantó, però vam veure un buit, no? Llavors, què vol dir això? Perquè aquella no es havia quedat allà. Es havia quedat a dormir.
Ai,
per regenerar, però no per desovar, perquè no li tocava. Llavors va refer el camí i se'n va tornar cap a l'aigua, no? Perquè, clar, es cansen, i després quan em posen quantitats variables, però quantitats importants.
Jo juro,
no?
Que avui ens estàs parlant la Maria dels Àngels Calvo, recordem, catedràtica de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, i jo m'estic imaginant una pel·lícula de Pixar, tal qual.
És així.
Et preguntava abans per la importància de les Illes Galápagos en si. Deixa'm preguntar-te el perquè de la importància d'aquesta espècie de tortuga que hi ha a les Illes Galápagos, perquè se'n parla a tot arreu, se'n parla molt de Darwin, se'n parla molt de la seva investigació, etcètera, etcètera. Tots en sabem a major o menor mesura, però per què són tan importants aquest tipus de tortugues?
Perquè són úniques, és el que dèiem. No són espècies que estan, o són tipus de tortugues que estan en llocs concrets, no? I després, és clar, això per què estem parlant de les marines? Si ens n'anem a les terrestres, això és un bon punt i a part, també, no? Perquè són aquelles tan immenses que realment són fantàstiques. Una cosa molt curiosa que també he après a les Galápagos i que em preocupa en el fons una mica és que els animals no ens tenen por allà. Se t'acosten, tu estàs parlant i els ocells estan al teu voltant. Has d'anar en compte de no trepitjar una iguana, perquè estan en fila índia, no? I com que més a més es mimetitzen amb la terra, doncs tu no les veus. Déu-nos en guard que la trepitgis, perquè el que et pot passar... O els propis llops marins, no? Que vull dir que estan moníssims, però si t'acostes una mica més del compte, malament... Bueno, més del compte no passa res. A no ser que hi hagi un mascle que sigui el que vol treure l'altre mascle, i allà organitzen unes trifulques importants.
Mira, ara parlant de les tortugues i feia referència també a les, amb les iguanes, etcètera, també els afecta, entenc, el canvi climàtic.
Igual, clar. Sí, eh? El que passa que, clar, diríem, no és el tema de la diferenciació sexual, que en els altres casos no es dona, perquè això en la tortuga és un tema molt específic. No?
A les terrestres també els hi passa, això?
Els hi pot passar, també, sí. Llavors, depèn, per exemple, el del centre Darwin, que allà ja bàsicament estudia amb terrestres, que són les grans, no? Allà les tenen, tu veus la tortuga del 2019, la tortuga del 2020, no?, que les han anat recuperant, i a més tenen els ous per anar intentant, doncs, mantenir-los bé. I després hi havia, bueno, tenen també una curiositat, tenen també dissecat, la famosa tortuga que va viure 150 anys, no?, i que realment la tenen en unes condicions per entrar i t'has d'esperar un temps perquè se t'emperi la sala.
Wow.
O sigui, és una cosa, bueno, que realment és que és una espècie única, però si em permets ja l'anècdota.
No, es pensaven
que aquesta tortuga era l'única que quedava, no?, de la seva espècie, i per tant que la cuidaven, bueno, perquè quan la van descobrir, perquè si es moria aquesta s'acabava, i van intentar, pues, que, bueno, que pogués aconseguir, doncs, tenir ous, etc. I de, bueno, quan realment va morir, pues, es van trobar amb la sorpresa de que no era fèrtil.
Ai,
vull dir que pobre no hagués pogut tenir-ne encara que hagués volgut. Sembla ser que hi ha alguna espècie molt relacionada i han intentat, doncs, a veure si creuant i tal, però que això té el problema després de la fertilitat, no?, que sempre preocupa.
Em permets una petita broma, Maria dels Àngels?
Sí, que
és que, clar, avui a l'Andreu em deia, parlarem de tortugues, i jo, que no hi entenc res, però sí que em venia al cap la meva infantesa. Ara sí que entenc per què les fabuloses tortugues.
Que sí?
Ara sí que entenc per què les fabuloses tortugues. Maria Àngels, si em permets, entro de nou, no només a les tortugues, sinó...